Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC més 1 i Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa us ofereixen la Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Detectes un petit bony al pit. Saps que hi ha la possibilitat que sigui un càncer de mama. Et fan la mamografia i et confirmen el diagnòstic. En aquell moment tot et cau a sobre. Els dubtes, el neguit i la por s'apoderen del teu estat d'ànim. Però els metges saben què han de fer. Ho han fet moltes vegades abans perquè, de fet, una de cada 8 dones del nostre país presenta un càncer de mama. És una xifra molt alta, altíssima, però també ho és la del número de dones que es curen. En els darrers 30 anys, la mortalitat del càncer de mama ha disminuït significativament gràcies a les mamografies i als avenços en els tractaments. Però la curació no arribarà sense abans passar per un procés llarg i dur, però el premi s'ho val, la vida. Avui coneixerem el cas de la Marta, una professora d'institut que quan tenia 45 anys va rebre la notícia. Ens explicarà com ha viscut a partir de llavors, les seves pors i les seves esperances, i també el seu procés de recuperació un cop vençut de la malaltia, que tampoc ha estat fàcil. I ho comentarem amb el metge que ha portat el seu cas i que n'ha portat centenars d'altres similars. Ell és l'Israel Barco, ginecòleg d'Àptima Centre Clínic, especialista en càncer de mama. Ens explicarà tot el que ens cal saber sobre aquesta malaltia i sobre els tractaments que tenim a l'abast per vèncer-la.
No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza. Y lo sabes.
Marta, benvinguda a la Píndola de Salut.
Gràcies.
Doctor Barco, benvingut també a la Píndola de Salut.
Gràcies.
Parlarem amb els dos sobre aquest cas, però comencem per la Marta, comencem pel testimoni de la Marta. Marta, com saps, quan saps que tens càncer de mama?
Doncs el 13 de març de 2020, fa 2 anys, em vaig notar un nòdul, un bony al lateral, al pit esquerre, i no m'ho vaig pensar 2 vegades, vaig decidir anar a urgències a la mútua. Per què? Doncs perquè era just el cap de setmana del primer confinament per la Covid a Catalunya i s'aturava tot. I per totes altres experiències de persones que havia tingut al voltant, sabia que calia descartar ràpid i per tant, doncs, anar a la mútua. Allà em van demanar una mamografia i una ecografia i al cap de pocs dies el radiòleg ja em va informar, doncs, que tenia els ganglis axil·lars i el nòdul eren cancerígens. Fins i tot em van dir en quin estadi em trobava, perquè jo en tot moment volia saber la informació, volia saber fins on estava, i em van dir metastàsic, em van dir virat 5-6, i en aquell moment em va caure tot a sobre, perquè sabia què m'esperava.
Clar, això és el que t'anava a dir, com processes la notícia, no? Quins pensaments et venen al cap en aquell moment?
El primer que et ve al cap, si ets mare, els teus fills. És automàtic. Vaig pensar amb els meus fills de 14 i 10 anys en aquell moment, i també penses que és profundament injust. No ho assimiles perquè no, en el meu cas no tens dolor, no tens símptomes. També estava en un moment àlgid professionalment, familiarment, d'entorn tot, doncs amb 45 anys doncs tens molta vida feta, i per tant et costa, no t'ho creus, vols sortir del mal son. A més, quan et diuen metastàsic, com que la meva mare també ja ho havia, n'havia superat 3, i altres persones que coneixia, doncs dius, on estic? És a dir, la primera preocupació també és saber què passa al teu cos.
Sí, sí, sí. Doctor, quan la Marta t'arriba a la consulta d'Àptima, presenta un cas força comú o tenia algun aspecte diferencial amb d'altres?
En general, presentava un aspecte bastant comú. Majorment, quan et venen amb un diagnòstic, és per sota de 50 anys, generalment s'han trobat un nòdul i això els ha fet recórrer a haver-se de fer la mamografia i consultar el metge. Jo sí crec recordar que en el seu cas sí que hi havia un component de dolor associat. Llavors, el dolor en mama quasi sempre tradueix malalties de caire benigna o influència de tipus hormonal o en resposta a tractaments o dolors musculoesquelètics. No sol estar associat al càncer de mama. Jo sí que recordo que hi havia aquest petit component que no sol ser massa freqüent, però el més habitual és que vinguin per un nòdul amb autopalpació.
Perquè aquest és el principal sistema de detecció, que suposo que tu també et feies les revisions anuals, no?, ginecològiques.
Sí, feia 2 anys de l'última.
Feia 2 anys de l'última, però el més pràctic, la manera més ràpida és aquesta detecció.
La manera més pràctica i més ràpida és combinar 2 coses. Una és conèixer-se a si mateixa amb l'autoexploració mensual. Aquesta, encara que sembli una cosa que sovint no se li dona la importància que té, realment la té, no? Perquè moltes, en especial per sota els 50 anys, moltes de les noies joves que diagnostiquem amb càncer de mama se l'han trobat elles, i moltes vegades amb una mida prou minsa com perquè a vegades ens costi fins i tot als metges trobar-ho, però elles t'ho diuen, jo això no ho tenia. Llavors, una persona que està habituada a explorar-se el pit troba petites diferències que a vegades són la clau per un diagnòstic precoç. L'altra cosa que s'ha de fer és una exploració radiològica que acompanya a la informació que nosaltres obtenim de l'exploració, no? Llavors, per això ja sí que hi ha unes forquilles d'edat on a cada edat, i segons els factors de risc, doncs li va una prova o una altra.
I fins a quin punt afecten els antecedents familiars? Perquè ella comentava que la seva mare ja havia passat per aquí. Quins altres factors de risc hi ha?
Factors de risc, bàsicament, els fonamentals són el gènere, no? El fet de ser dona i estar influenciada per l'estatus continu hormonal dels cicles menstruals, i l'edat. L'edat és el factor de risc més important en qualsevol tipus de càncer, perquè tradueix un envelliment celular i un envelliment dels mecanismes de reparació, no? No obstant això, doncs, hi ha altres factors que també estan molt ben consensuats, com pugui ser, per exemple, la història menstrual, la primera edat, la primera regla a edats tempranes, l'última a edats més tardanes, la presa de tractament hormonal substitutiu, obesitat en la postmenopausa, per exemple. És a dir, tota una sèrie de factors que sumen en el fet de ser dona, estar sotmesa a l'estatus hormonal i a la pròpia edat.
I els factors familiars?
Aleshores, la fotografia general del càncer de mama potser sobtarà el que vaig a dir, perquè la gent té la idea que realment és un càncer molt hereditari, i no ho és tant. La fotografia general és que el 75% dels casos de càncer de mama són presentacions de novo, espontànies, no es té cap antecedent a la família, i d'alguna manera jo sóc la que començo, no? Llavors, hi ha un 5-10% dels càncers de mama que sí que tenen una base clarament hereditària, i es compten nombrosos antecedents a la família i es poden detectar mutacions genètiques estudiant els gens, no? I després hi ha un 15% restant que probablement estan a mig camí entre un i l'altre, que és el que s'anomena agregació familiar, i és que hi ha antecedents familiars però no som capaços de trobar cap mutació.
Això també és interessant perquè, clar, si ets mare d'una filla, d'una nena, i tens càncer de mama, suposo que també et ve aquella preocupació de, aviam si ella també tindrà com més predisposició genètica, o si ella també ho tindrà, no?
Efectivament, efectivament. Això és una preocupació constant en totes les mares, no? Que et diuen, escolta, i a partir d'ara què haurem de fer amb la meva filla? Quins controls haurem de fer? Aquest càncer meu és hereditari, clar, tot això és una cosa que s'ha de tenir present.
Marta, suposo que el primer que van fer els metges va ser delimitar l'abast de la teva malaltia. Quines proves et van fer? Ens has explicat ja una mica per sobre abans, però com va anar?
Doncs després de la mamografia i l'ecografia, la biòpsia, que ho havia d'acabar de definir tot, i allà ja va ser on em van dir que era carcinoma infiltrant, hormonal, HER2 positiu.
Això ho ha traduït, doctor.
I ho comento perquè sí que, en aquest cas, pel que jo vaig poder entendre, doncs era, com que preguntava, hi ha qui no vol preguntar, sí. Doncs en el meu cas em servia per situar-me i després doncs començar a planificar tots els tractaments també i preparar-me que em tocaven fer, doncs sabia que era desenvolupament ràpid i que alhora doncs hi havia tractaments que podien també ser eficaços. Això és una miqueta amb el que em vaig agafar. Volia fer un apunt per això que abans comentaves de l'hereditari. El tipus de càncer de la meva mare era diferent, eh? No era hormonal. El meu era hormonal. Per tant, que sí que ho confirmaria el que comentava el doctor. I després, doncs, tot un seguit de proves, ressonàncies, tac de tòrax, gammagrafies, electros, i anar continuant.
Anar continuant fins a començar el tractament, no?
Ah, exacte.
I en quin... què va durar tot aquest procés de proves fins a començar el tractament, potser?
Doncs no gaire, perquè va ser la meva fixació. La meva fixació va ser, com que tot el món s'atura, jo totes les energies que tingui, que siguin perquè pugui començar els tractaments el més aviat possible. I el 2 d'abril començava ja la primera sessió de quimioteràpia. Mm-hmm. Per tant, doncs, abans he comentat del 13 de març, em diagnostiquen el 17, doncs vam fer totes aquestes proves per poder començar ja a l'abril. Per tant, no arribava ni un mes.
I quin plantejament de tractaments et van fer? Sí, dius que has començat dient la quimioteràpia, em consta que en vas fer més. Com va anar això?
El pla, diguéssim, va ser 8 sessions de quimioteràpia cada 21 dies. Després, la segona part de la quimioteràpia, com que ja estava, doncs, amb més efectes secundaris, van haver de passar a ser de cada 21 dies de setmanals, per tant, es van convertir en 14, i acabava el setembre. És a dir, vaig començar, doncs, el 2 d'abril i acabava la quimioteràpia el setembre. I després, doncs, ja el doctor Barco ja m'agafava per veure quina intervenció m'havia de fer quirúrgica. L'aspecte positiu va ser, doncs, que la quimioteràpia va reduir moltíssim, i això era esperançador, malgrat, doncs, tots els efectes, el càncer, el tipus de càncer, on va anar reduint.
Clar, perquè jo això no hi entenc, però, bueno, per això estàs tu aquí, el doctor està aquí, no es podia intervenir directament. S'havia de fer la quimioteràpia abans?
Es pot intervenir directament. El que passa és que hi ha tumors que són especialment sensibles a la quimioteràpia. I el tumor de la Marta n'era un, perquè sobreexpressava aquest marcador que hem dit abans del HER2, que no és res més que un estimulant del creixement. Llavors, en aquests casos, fer una quimioteràpia neoadjuvant el que pot fer és que redueixi tant el tumor que tu puguis fer una cirurgia molt més conservadora i menys agressiva, amb la qual amb menys seqüeles posteriors.
De totes maneres, la quimioteràpia és un tractament molt agressiu. És l'únic possible? Quines alternatives hi ha?
No és l'únic possible, però sí que és una peça fonamental. En el cas de la Marta exemplifica perfectament en quins escenaris la quimioteràpia és beneficiosa. Els tumors HER2 positius, doncs, és un d'ells, no? Són tumors que són molt sensibles a la quimioteràpia i que privar de la quimioteràpia aquest tipus de tumors, doncs, realment estàs privant d'un benefici a la pacient, no? Els tumors que són receptors hormonals negatius i HER2 negatius, els anomenats triples negatius, també són especialment sensibles a la quimioteràpia. I, llavors, en aquests dos tipus de tumors sempre hi va quimioteràpia. En els tumors que presenten receptors hormonals positius i no tenen el marcador HER2, sí que de vegades poden obviar el pas de la quimioteràpia, perquè molt sovint amb bloquejar la via hormonal en tenim prou.
Què vol dir bloquejar la via hormonal?
Bueno, això vol dir que quan un tumor té uns receptors hormonals positius, vol dir que aquell tumor ha utilitzat les hormones per créixer. Les hormones li han servit d'aliment. Per tant, nosaltres tenim la possibilitat de posteriorment bloquejar aquesta via amb fàrmacs específics que d'alguna manera competeixen amb les hormones, no?
Darrerament s'ha parlat de tractaments molt prometedors com el això és molt complicat, eh? Això, un dia hem de portar aquí la persona que posa noms als medicaments i comentar-li, preguntar-li per què, però es diu trastuzumab. Bueno, trastuzumab i té un cognom.
Deruxtecan, sí.
Això, eh? I amb el cognom aquest.
Sí, sí.
Se'n parla ara, tot i que és potser més antic?
El trastuzumab no és una medicació nova. Es va descobrir sobre finals dels 90 i realment va ser un canvi, no? Un canvi de paradigma amb el tractament dels tumors que expressaven HER2, no? Aleshores, el fet que se'n parli ara és pel fet que han afegit un segon fàrmac associat al trastuzumab que té una activitat citotòxica i que actua amb sinergisme, conjuntament amb el trastuzumab i, per tant, augmentant-ne l'eficàcia. No?
Se li va administrar a la Marta?
Sí, i tant.
Únicament, sí.
No, el deruxtecan no, eh? No, el deruxtecan és de recent...
És de recent de joc. Sí, i li va anar bé, no?
Sí.
Jo deia, em toca el trasto.
Em toca el trasto. Sí, sí.
Perquè, a més, va arribar després de tots, és
clar.
A dir, la quimioteràpia, la intervenció quirúrgica, després la radioteràpia, quan ja penses que ja vas acabant,
sí.
Et diuen, ui, encara et queda doncs, fins l'any de tractament de, sí. Del trastuzumab de infectant-te. No?
Que, a més, és per via venosa.
Sí.
No és via oral, no és una pastilla.
No és via oral. Uh-huh. Però ja té molts menys efectes secundaris que la quimioteràpia, en general. Sí. No? Amb la qual solen tenir una bona tolerància. Eh?
Doncs, pel que estàs explicant, el tractament posterior... és a dir, des de que tu comences el tractament, que dius que és a començaments d'abril, fins que et diuen que estàs més o menys curada, que estàs... Bueno, sí. Com a mi que et donen l'alta...
Poder dir, al cap de 9 mesos em van poder arribar a dir que no tenia càncer.
Que no tens càncer.
Però
això no vol dir que acabi el tractament.
Ah, això també s'ha de dir, s'ha d'explicar. Sí, perquè després... Ah, doncs dius, va, perfecte. Però encara et queda fins l'any de tractament al trastorn i... l'hormonoteràpia, en el meu cas, el tamoxifeno, no sé si és aquest el nom, però les pastilles que t'has de prendre durant 5 anys, en el meu cas, i que també penso que s'ha de dir, perquè quan tens 45 anys, doncs això és efectes secundaris, doncs menopausa accelerada, fogots, dolor articular, que ja vas convivint encara amb els efectes que tens de tots els tractaments, i s'hi sumen aquests, però es pot portar. I bé, perquè jo estic treballant, vol dir que es pot portar.
Perquè ens entenguem, en el teu cas concret, a tu et detecten, diagnostiquen el càncer de mama, tu tardes, 2 setmanes, diríem, a començar el tractament fins a aquest cura en dura 9 mesos, i després passen, és a dir, al final passen 6 anys, passaran uns 6 anys aproximadament, i després, evidentment, hauràs de convidar amb els controls rutinaris, anuals o bianuals, o els que siguin, no? Mm. O ja no té la possibilitat de recaiguda?
No, la possibilitat de recaiguda hi és. El que passa que és que, afortunadament, és minsa, no? Per això es fan tots els tractaments a posteriori per reduir el risc. Jo no ho computaria com a 6 anys, sinó que realment és com un tractament de manteniment després, posteriorment. No? Jo diria que entre 9 mesos i un any estàs com liada amb tota la fase aguda. No? Posteriorment ja venen els controls i mentre tu estàs fent els controls vas prenent el tamoxifè, convivint, això sí, amb una mica els efectes que té, no?
Però has pogut fer vida més o menys normal? Un cop acabat el tractament més agressiu de quimios, de ràdios, d'intervenció, etc., has pogut fer vida, has pogut treballar i, per tant, entenc que has pogut fer vida normal.
Jo estic
normal,
treballant
no?
des del juliol passat, vol dir que sí. És a dir, és un any de tractaments, no? I fins i tot dintre d'aquest any de tractaments també voldria dir que ja és una setmana, sobretot que en el cas de la quimioteràpia, que estàs molt fumuda, però que després pots anar fent petites coses, no? Dic d'estar donada d'alta laboral, però sí que pots mantenir i fer vida doncs, d'anar a buscar criatures a l'escola, de poder quedar amb amics, amb amistat... Vull dir que es poden fer coses. Ara, després, doncs això, a partir d'un any, doncs ja laboralment jo ja em vaig veure amb ganes i amb estímul de continuar, perquè m'esperaven i també, doncs, em va servir. Ara, també tens efectes secundaris cognitius, una mica, no sé això el doctor, però d'oblits, de tensió, que has de també intentar, per això la feina també m'ha servit, per poder tornar a recuperar tota aquesta agilitat. D'efectes secundaris, no sé si en parlem en algun moment, però en el cas de la quimioteràpia són molt evidents, els de la caiguda dels cabells, les ungles, les celles, però no són els que afecten més. N'hi ha d'altres que afecten més de dolor articular, això que deia, doncs, de tensió, de dolor a vegades, de perdre la sensibilitat als dits, als peus, que t'hi has d'acostumar.
I tothom els processa igual, aquests efectes secundaris, o...
No tothom els processa igual. Cada cosa és diferent, no? I d'alguna manera cadascú expressa el que ha sentit. Hi ha gent que ho porta francament bé. Hem tingut gent que durant la quimioteràpia ha volgut treballar perquè s'ha vist prou bé com per poder treballar i ha seguit treballant, i hi ha gent doncs que no, eh? I això una mica amb la percepció de cada un i amb els propis efectes, no? Jo volia fer un apunt al que ha dit la Marta fa un moment, i és veritat, ens estem centrant molt en els efectes secundaris perquè és així, s'ha de saber, però fixem-nos que pràcticament la resposta que va tenir a nivell de mama de la lesió inicial que tenia i un dels ganglis que estava afecte, la quimio el va reduir a zero, això. Llavors, quan veus això, segurament ella va pensar, noi, ha valgut la pena.
Sí, sí, home, el que has explicat, i veient aquí, la bona cara que fa, és espectacular, perquè déu-n'hi-do com vas d'estar entretinguda durant tot aquest període de pandèmia, has estat distreta, eh?
Sí, evidentment, primer de tot, els avenços, les persones professionals, que són qui tant d'acompanyar i dir què toca fer. Però sí que vull dir que val la pena compartir-ho i dir-ho al voltant, perquè les amistats, la família, sobretot, t'hi acompanyen i també ajuden. Ajuda a compartir, ajuda que tothom també es vulgui, i deixar-te cuidar i fa també en aquest procés de tractament i de recuperació.
Segur que sí. I suposo que un moment o altre trobarem la cura contra el càncer, no? Quan estem gaire lluny d'això, no?
Bueno, de fet, en alguns tipus de tumors, i en especial si són petits, ja els curem.
Sí.
De tots no, malauradament, i probablement també hi ha molts esforços dedicats a les possibles recidives que puguin haver al cap de molts anys, no? Tot això està molt lligat amb la biologia tumoral. Cada cop se sap més i més s'ha de saber, sobretot a les vies que utilitza el tumor per créixer o per fer-se resistent i més endavant tornar a sortir, no? Per aquí van els trets. I jo crec que, bueno, si em fas algun temps, en un impàs de 15-20 anys la cosa estarà molt pomada.
Molt pomada. Es parla també de la medicina de precisió, no? Com element ja que va buscar exactament allò que necessita el teu cos i no
sí,
d'un altre, no?
Sí, senyor.
Que també sembla que serà bastant prometedora,
senyor.
No?
Sí, senyor, sí, senyor.
Molt bé, doncs un altre aspecte que m'agrada l'atenció, per cert, tot i que és molt poc freqüent, eh? Els homes també poden tenir càncer de mama.
Sí, senyor. Un 1% dels càncers de mama es donen en homes, efectivament. És poc freqüent, primer perquè és una malaltia que no s'hi pensa des del punt de vista de l'home, no?
Sí.
Però sí, sí, efectivament, pot passar en aquesta poca freqüència, però pot passar i, de fet, en veiem, eh? Val a dir que, precisament perquè no se'n pensa, solen diagnosticar-se en etapa, clar, en etapes més tardanes, amb major afectació ganglionar, i generalment doncs, has de fer cirurgies més agressives precisament per això.
Si té pitjor pronòstic.
D'alguna manera, sí.
Però càncer és el mateix?
Pràcticament també, perquè de fet, en un percentatge encara més gran, entorn d'un 70-90% dels casos de càncer de mama en home són receptors hormonals positius. I els tractaments mèdics són superposables als de la dona, mm-hmm. Sí.
És curiós, és curiós. Per no haver de passar per tot això, el millor és prevenir. Què podem fer, o què està a les nostres mans, hi ha factors que no, els factors ambientals, genètics, però en el que podem fer, què és allò que recomanaria per tenir menys possibilitats de contraure un càncer de mama?
Hi ha pocs factors modificables, n'hi ha pocs, però n'hi ha algun. Mm. I tots estem cansats de sentir-ho, però ens ho hem d'acabar creient, que és la dieta saludable, la dieta mediterrània de la d'abans, no la d'ara, l'exercici físic regular, 3 a 4 cops a setmana mínim, i evitar l'alcohol és algo que s'ha relacionat fermament amb el càncer de mama, i el tabac també augmenta les recidives en aquelles senyores que ja han passat un càncer de mama.
Uh-huh. Doncs ja he pres nota de tot el que s'ha de fer per tenir menys números d'aquesta malaurada loteria que és el càncer de mama. Pregunta als dos, ja per acabar, quin consell donaríeu a una dona o un home, però sobretot pensant més en clau de dona, que li acabin de diagnosticar un càncer de mama? Potser tu, Marta?
Bé, doncs, malgrat el xoc inicial, perquè et quedes amb xoc, seguir endavant, saber el màxim de tu i del que t'espera per poder-te preparar, posar-te a les mans de les persones professionals, fer-te totes les proves, compartir, deixar-te ajudar, no amagar-ho, a mi m'ha servit no amagar-ho, i naturalitzar doncs, també tot aquest any i mig que t'espera, mirar de deixar-te cuidar i deixar que et fa, que et, que deixar-te anar una mica, és això, és deixar-te anar. Sempre portem la vida molt controlada, nosaltres, jo portava molt les regnes, i vaig haver d'aprendre a dir, ups, doncs ara s'empara tot, i per tant ara doncs m'he de cuidar jo i m'he de deixar cuidar, i així va ser, i tothom va respondre moltíssim, va surt el millor de tothom, i comptar amb això.
Molt bé. Doctor?
Doncs jo els animaria a ser optimistes, que les expectatives de curació són molt altes, que s'han de passar uns mesos difícils, però que la idea és que pugui tornar a la vida normal el més aviat possible, que els tractaments són molt efectius i cada cop són menys tòxics i més específics per a cada tumor i cada pacient, amb menys seqüeles.
I activar-se ràpid, això sí, eh?
Això sí.
És a dir, que el primer símptoma, escolta'm, si te la descarten, escolta'm, encara millor,
doncs també,
si no tens la malaltia. Però allò de no anar al metge perquè no em diguin que tinc algú dolent, això no, eh?
Sí, sí,
no
és, davant un canvi, una sospita, qualsevol cosa, el que s'ha de fer és ratificar-ho.
Doncs moltíssimes gràcies, Marta, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i felicitats per aquesta nova vida que estàs estrenant. Doctor Israel Barco, ginecòleg d'Àptima Centre Clínic i especialista en càncer de mama, moltes gràcies per les explicacions mèdiques. Entre els dos ens heu ajudat molt a entendre com es detecta, com es pateix i també com es cura el càncer de mama.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
La píndola en un minut.
El càncer de mama és molt freqüent. A una de cada 8 dones se li diagnosticarà la malaltia. Però la gran majoria es curaran, especialment aquelles que hagin detectat el tumor ràpidament. Per fer-ho, és imprescindible fer les revisions periòdiques i l'autoexploració. Els tumors es poden afrontar amb molts tractaments diferents i, en alguns casos, complementaris. Inclouen quimioteràpia, radioteràpia, cirurgia i tractament hormonal. Tot i que és un procés llarg i dur, en molts casos, el resultat és extraordinari, la curació definitiva. El component hereditari de la malaltia és menys important del que sembla. Només entre un 5 i un 10% de casos tenen mutacions genètiques hereditàries. Per tant, patir un càncer de mama no suposa que necessàriament les filles també l'hagin de patir. Un estil de vida saludable, amb una bona alimentació mediterrània, la pràctica d'exercici regular i deixar el consum de l'alcohol i el tabac pot ajudar molt a reduir les possibilitats de contraure un càncer de mama.
RAC més 1 i Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa us han ofert la píndola de salut amb Marc Radorta.